Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol ha aprovat avui el projecte de pressupostos de l'Estat, però sense la garantia que els tirarà endavant el Congrés amb prou suports. La ministra d'Hisenda ha dit que espera que les inversions anunciades per a Catalunya siguin una proposta prou atractiva per tenir el suport d'Esquerra Republicana i el PDeCAT. L'executiu preveu, entre altres mesures, incrementar els ingressos amb pujades de l'IRPF per a les rendes més altes, l'impost de societat per a la banca i els hidrocarburs i la creació d'un impost de transaccions financeres. Es rebaixa la previsió per aquest any, pel que fa al creixement, d'una dècima fins al 2,2%, segons ha explicat també la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que ha comparegut després del Consell de Ministres juntament amb la d'Hisenda i també amb la portaveu Isabel Cela. D'altra banda, us expliquem que Carles Puigdemont ha qualificat avui de cínica la proposta d'inversió de Pedro Sánchez perquè argumenta que no s'ha complert l'Estatut. Des de Waterloo, l'expresident s'ha reunit amb el seu successor, Quim Torra, i ha demanat al govern espanyol menys promeses i més execució si volen aconseguir el suport dels independentistes als comptes de l'Estat. El centre penitenciari de Lledoners, segons hem sabut en les últimes hores, va deixar sortir dissabte a la tarda unes hores l'exconseller Josep Rull per anar a veure el seu fill petit a l'hospital. Rull va poder visitar el nen a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb un permís extraordinari. Des de la Conselleria de Justícia s'ha explicat que Serveis Penitenciaris va consultar el jutjat de Guàrdia de Manresa, que va recordar que el reglament penitenciari preveu la concessió de permisos extraordinaris d'urgència com aquest. També hem de destacar i lamentar que un nen de 2 mesos està ingressat en estat greu a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per una pallissa del seu pare, que ha estat detingut pels Mossos. Un cop la criatura va ingressar, el centre va activar el protocol habitual per a menors maltractats. A hores d'ara no se sap en quines circumstàncies es troba la mare i s'ha obert una investigació per esclarir els fets. Destaquem també a aquesta hora que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona acull a partir de 6:45 de la tarda, d'aquí a mitja hora, l'acte inaugural del centenari de la institució teresiana a Catalunya. Hi participaran Margarita Bartolomé, Carmina Gómez i Maria Dolores València. La institució teresiana és una associació catòlica de laics i laiques fundada per Sant Pere a Poveda i amb una forta implantació a casa nostra, amb diferents projectes culturals, socials i educatius, entre ells el Centre Passatge de Barcelona i una escola a Sant Andreu. I a les 7, al pati del Palau de la Diputació de Tarragona, al passeig de Sant Antoni número 100 de Tarragona, s'inaugura l'exposició Vidal i Barraquer, diàleg i coherència, un acte inserit en l'any cardenal Vidal i Barraquer. Està organitzat per l'Ajuntament de Cambrils i la mateixa Diputació de Tarragona. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui amb Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector.
Ben segur que més d'un de nosaltres alguna vegada ens hem sentit increpats per una paraula dita amb la intenció de fer-nos mal i aconseguir el seu objectiu: molestar-nos i portar-nos a una discussió. En aquesta situació podem descobrir la força que pot arribar a tenir un somriure. Deixa l'altra persona descol·locada i desapareix l'agressivitat que pogués estar en l'ambient. Fa ben certa la dita que dos no es barallen si un no vol.
Ràdio Estel.
Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel. Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social... El món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidències.com. Totes les residències a un clic de distància. Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes, Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. Una de les òperes més estimades del Liceu. Una història d'amor al Japó d'inicis del segle XX amb una de les àries més famoses de tots els temps. Un bel di Vedremo. La Llotja del Liceu. Divendres 11 de gener a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Programa dirigit i presentat per Pol Avinyó.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ràdio Estel.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Parlarem avui del nou escenari polític als Estats Units, en què el nou Congrés, amb majoria demòcrata en una de les seves cambres, la Cambra de Representants, vol plantar cara a Donald Trump i ser un contrapoder que condicioni les seves polítiques. Tot just ara, 2 anys després de l'arribada de l'actual president a la Casa Blanca i, per tant, a l'equador del seu mandat. Les diferències, per exemple, amb Nancy Pelosi, que ha tornat a ser elegida per presidir la Cambra de Representants, i les exigències del mandatari sobre el finançament del mur de separació amb Mèxic es presenten com els grans focus d'atenció. De fet, el president dels Estats Units visitava ahir Texas per intentar convèncer l'opinió pública des de la mateixa frontera amb Mèxic, amb el seu país veí, que hi ha una emergència nacional que només es pot resoldre construint aquest mur fronterer. En qualsevol cas, la influència de Trump al món també ens ocupa i ens preocupa. Per exemple, volem parlar també, si tenim temps, de la seva aliança estratègica amb el nou president brasiler, Jair Bolsonaro, el seu proteccionisme econòmic ja prou conegut, amb amenaces de guerra comercial i altres interessos geoestratègics, tot combinat amb les dificultats internes i les polítiques pròpies que veurem com evolucionen d'aquí fins a l'any 2020, que és quan hi haurà noves eleccions presidencials. Seran el novembre del 2020, però encara queden, en tot cas, gairebé 2 anys per a aquestes eleccions presidencials als Estats Units. Ens acompanyen per analitzar aquest tema Alexander Golovin, que és coneixedor de la realitat política i social dels Estats Units, expert en temes internacionals i membre del grup Catalans Lliures. Benvingut, bona tarda i bon any, senyor Golovin. Com anem? Bé?
Anem fent,
amb molta feina, que gira, sí, suposo, en tots els àmbits, oi? Acadèmic, polític...
Correcte, un més complicat, sí.
Un més complicat, el de gener sempre costa. I també saludem Mohamed Said, que és president de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També coneixedor per la seva condició de palestí dels temes que estan relacionats amb els Estats Units, perquè agradi o no és així, oi?
Sí, sí, con el senyor Trump tenim moltes coses.
Hi ha moltes coses. I saludem també uns minuts, ens acompanyarà al principi del nostre col·loqui d'avui, encara que sigui des de l'altra banda del fil telefònic, però també amb molta proximitat, Xavier Torrents, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona i politòleg. Senyor Torrents, també benvingut. Bona tarda.
Gràcies, Ignasi. Bon vespre.
Bon vespre. Gràcies. Bé, en tot cas, com que vostè té el temps limitat, si li sembla, li donem veu. Com veu ara mateix el que és l'escenari de més discrepància entre poders als Estats Units? Com pot condicionar això la segona part del mandat de Donald Trump? Com ho veu vostè?
Doncs jo, amb el seu permís, Ignasi, utilitzaré paraules que ha fet en la seva introducció. Per un joc de paraules. De fet, ara, a partir d'ara, justament en aquesta segona part del mandat, i tenint en compte que s'ha renovat el que seria la Cambra de Representants, sí, dels Estats Units, que seria semblant, doncs, al Parlament de Catalunya o al Congrés de Diputats a nivell espanyol, doncs el que hi haurà és tensió. I aquesta tensió farà que, d'acord amb el tarannà i la personalitat del president dels Estats Units, Donald Trump, ell intenti captar més atenció. I aquí és el lloc de paraules entre atenció i atenció. És a dir, al meu entendre, doncs, encara veurem més alguns dels estirabots, doncs, de Donald Trump com a personatge que, a més, ho sabem des del primer moment, inclús abans de ser president dels Estats Units, quan era candidat, no agrada dins, inclús, fins i tot, de les files del Partit Republicà. Sí. Recordem que inclús els neoconservadors, per exemple, van estar molt en contra, doncs, de la seva elecció, i altres sectors, doncs, del mateix Partit Republicà. Ja no diguem del Partit Demòcrata, que en aquests moments, doncs, té la majoria de la Cambra de Representants. I llavors, farem una altra joc de paraules, també. Vostè ha parlat de l'Equador, és a dir, efectivament, estem a la meitat, sí, del seu mandat, i en aquest Equador, doncs, bueno, doncs, podríem dir que allò que ha posat Donald Trump a la palestra, primer, amb el primer focus d'atenció, és a Equador, ara que parlo com a país, sí, a El Salvador, a Mèxic i a molts altres països, doncs, d'Amèrica Llatina, que són, doncs, segons ell, el principal focus, doncs, d'un alt risc, segons ell diu, doncs, en els seus tuits, i que això podria provocar un estat d'emergència que el portés, doncs, això, a tenir aquests fons que hi vol per construir el que ja anomena el mur, doncs, entre Mèxic i Estats Units.
Sí, sí, efectivament, la crisi de les últimes setmanes és important, amb onades de migrants, especialment d'Hondures últimament, però també de Venezuela, de Centroamèrica i de l'Equador. Li agraeixo aquest bon humor amb el joc de paraules, tot i que, evidentment, el tema és seriós i profund, i, evidentment, Trump té aquesta carta i no sembla que tingui una oposició majoritària dins el seu país. En tot cas, ho comentem, però, si li sembla, senyor Torrents, li demanem esperar uns instants, sí, i completem una primera roda. Senyor Alexander Golovin, senyor Mohamed Said. Sí, com vulgui, Golovin.
Bueno,
si vol.
A mi el que em sembla és que la disputa aquesta que hi ha entre els demòcrates i els republicans és una cosa més de sanificació, de diferències entre els dos partits, per una... que és conseqüència de la polarització entre les dues parts i entre els dos sectors del país, que diuen ser republicans i els demòcrates, perquè, al cap i la fi, diguem-ne, el que hem de tenir molt clar i hem de combatre la idea aquesta de que el que ens està arribant la informació és que els demòcrates estan a favor de la immigració, que estan en contra de la seguretat a la frontera, i, en canvi, el senyor Donald Trump, el president Donald Trump, està molt a favor. No és veritat, és a dir, el problema està en que el president Donald Trump, no vol signar uns pressupostos que no inclogui la demanda exacta de diners que ell ha demanat per la seguretat a la frontera.
Per tant, és un tema de procediment que enfronta,
correcte,
políticament...
De fet, és bastant absurd, perquè els demòcrates sí que aposten per un... han acceptat un 1,3 bilions destinar 1,3 milions en el pressupost per la frontera, en canvi el Donald Trump demana 5,7. La diferència entre el que han aprovat els demòcrates i el que demana el Donald Trump és un 0,0998% del pressupost total dels Estats Units. Això, en termes pressupostaris a Washington, són, com dirà el president Trump, cacauets, peanuts, serien minúcies.
Sí, sí, monedetes petites.
Són monedetes petites. Per tant, la disputa no està en els diners que s'estinen, sinó està en una escenificació de la disputa entre els dos sectors. És purament això.
Senyor Mohamed Said.
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe la política del señor Trump. No vamos a descubrirlo ahora mismo. Yo creo que es una lucha interna entre los republicanos y los demócratas, pero el juego que está llevando a cabo, lo que ha llevado a cabo el señor Trump desde que, antes de ganar las elecciones, era el sistema de la emigración. Y gracias a su el sistema popular que él tiene, como el partido de Vox en España, más o menos, está llegando al extremo esto. No sé cómo va a acabar esto, pero lo que es lamentable que la administración de Estados Unidos está paralizada. Hay mucha gente que necesitan para comer, para vivir. Las empresas medianas y pequeñas necesitan la financiación. I el senyor Trump està jugant mucho en este aspecto.
Aquest tema el volien també posar sobre la taula. Què vol dir que està tancada l'administració des de fa dies, fa setmanes, oi?
Sí, de fet, és el cop a la història que més llarg està tancada parcialment l'administració, que crec que és des del Bill Clinton, que no havia estat tan de temps tancada.
I això per què passa, perdó? Perquè aquí no estem tan acostumats.
Bueno, al final és una qüestió de que hi hagi un acord a la Cambra de Representants de que és un acord pel pressupost.
És un sistema que tenen els nord-americans una mica per autoexigir-se l'acord sobre els pressupostos.
Que és bastant lògic, però al final no es tanca el tot el govern, es tanca parcialment i crec que és un 25% del govern que deixa funcionar. Bàsicament són, doncs, alguns treballadors de les agències, d'alguns departaments, que vindran a ser els equivalents a ministeris, doncs, que deixen de cobrar el seu sou. Per exemple, als museus i alguns parcs nacionals tanquen. Llavors això pot afectar el turisme, a nivell de finançament de l'agricultura o de finançament a nivell de ciència i innovació, doncs es veu afectat. Però el govern no és que tanqui el tot, ells funcionen sempre, són algunes parts no essencials, doncs deixen de tenir finançament.
Bé, i si li sembla, senyor Xavier Torrents, un últim comentari sobre la situació. Això del tancament i una mica com pot ser a partir d'ara el mandat de Donald Trump, que ell sembla que no té problemes per seguir endavant, si cal, sense acords parlamentaris. Però, clar, des d'aquí ho veiem una mica amb dubtes, com a mínim, oi?
Sí, bueno, rau en una qüestió, podríem dir, de psicologia política. És a dir, el personatge com a tal, Donald Trump, té un tarannà, no sé, és que no m'agrada utilitzar qualificatius, però ja sap que soc molt curós, no vull dir que és com un insult, i no ho és, però ell utilitza la prepotència, no?, en moltes de les seves negociacions, perquè considera que és la via d'aconseguir un millor resultat. De fet, utilitza una forma de treballar en el terreny polític, que és la que va utilitzar, de fet, com a empresari, no?, o ha traslladat. Sempre ha fet una transferència de forma de treballar. I això, clar, això no és el que hem vist habitualment amb els anteriors presidents, fossin demòcrates o republicans, que sempre han intentat saber que els Estats Units, com un dels diversos països democràtics que hi ha al món, i té una de les institucions, a més, podríem dir, sàvies en el sentit de que té pesos i contrapesos, no? I en aquest, un dels grans pesos i contrapesos que el president dels Estats Units, per molt que sigui la primera potència econòmica i política del món, no pot fer tot el que voldria fer, i per això moltes vegades jo he dit que sort, diguem-ne, que Donald Trump ha sigut president dels Estats Units i no en un altre país, perquè ara imaginem que Donald Trump fos president de dictadures com Rússia o com Xina o com Iran o com Aràbia Saudita, doncs clar, en països dictatorials i amb el poder econòmic que té els Estats Units hauria estat destrosses, veritat,
sí.
Destrosses.
O en països més inestables, com alguns d'Amèrica Llatina, on precisament les temptacions d'alguns presidents, pensem en el passat, Alberto Fujimori al Perú o altres, va fer que, precisament per voler portar el país com una empresa, això compliqués molt les coses.
Sí, i en definitiva sempre hem de recordar que estem parlant d'humans estem parlant de ciutadans i ciutadanes, diguem-ne, perquè la política és això, no? Fer, és a dir, cadascú amb la seva ideologia política, cadascú dissenyant les seves polítiques públiques, però en el fons i en altres fons, i més ara que estem parlant a Ràdio Estel, hem de recordar que l'objectiu final de la política ha de ser millorar la vida de les persones humanes, no? I per tant estem parlant en el sentit d'éssers humans. I tornant al tema de la frontera entre Mèxic i Estats Units, doncs bé, doncs hem de dir que això, estem parlant de vides humanes, en aquest cas de persones immigrades provinents, sobretot doncs, d'Amèrica Latina, però també vull dir una cosa, perquè a vegades, per no descontextualitzar-lo, per molt que Donald Trump digui el que digui de la immigració, i òbviament doncs, fa un discurs basat en el que seria el racisme antiimmigrant, Estats Units, a data d'avui, diguem-ne, acull moltes més persones immigrades que en molts dels països europeus. És a dir, que una cosa a vegades són els discursos polítics de les persones, dels polítics, i altres són les polítiques públiques que fan realment, no? I en aquest cas, Estats Units és un dels països, òbviament...
Més acollidors.
La política d'acollida, de fet, no depèn del govern federal, sinó de cadascun dels 50 estats. I ens depèn. Califòrnia fa una política, Georgia fa una altra, Texas fa una altra i Nova York en fa una altra, no?
Sí, sí.
Una altra cosa és l'entrada o no, però després cadascun dels estats fa la seva política d'acolliment o no de les persones immigrades, no? I hem de tenir en compte que el Congrés de Diputats d'allà, que s'anomena Cambra de Representants, doncs en aquest moment justament ha renovat. Tots són americans, òbviament, si no acabarien sent representants dels Estats Units, però ha augmentat la pluralitat i la diversitat que ja voldríem a casa nostra de diputats o de parlamentaris, no? És a dir, és molt famosa una representant llatina que ve de Nova York o dos diputades musulmanes que han entrat, entre elles per ser una diputada d'origen palestí, i la diversitat és molt diversa, malgrat les paraules, diguem-ne, trencadores i colpidores de Donald Trump.
Moltes gràcies, senyor Xavier Torrents, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, per haver-nos acompanyat i haver-nos proposat aquesta reflexió. Ara continuem aquí, encara que no hi sigui present, doncs li agraïm molt la seva aportació. Bona tarda i fins una altra.
Bona tarda.
Ara mateix passen 7 minuts d'un quart de 7. Disculpin, senyor Golovin, senyor Said, que ja no puguem interactuar. El son no era òptim, tot i que hem fet un gran esforç perquè Xavier Torrents pogués intervenir-hi. Bé, s'han dit algunes coses ara, que em sembla que el senyor Golovin i també el senyor Said podran contestar, per exemple, sobre el tarannà de Donald Trump. També ha comentat abans, senyor Said, vostè, sobre la influència de l'extrema dreta. Ha dit que Trump és una mica com la ideologia de Vox aquí. Sobre això, què podem dir? Podríem matisar alguna cosa o reforçar?
Bueno, és a dir, són moviments bastant semblants. El problema és que l'extrema dreta, com comentàvem abans al principi del programa, crec que feies referència a tu, Ignasi, són moviments proteccionistes. Uh-huh. Llavors, a diferència d'altres moviments que són internacionalistes, la diferència és que cada moviment a cada país és diferent i neix per unes raons diferents i té les seves circumstàncies diferents i té les seves característiques especials d'aquell país. I, per tant, abans traçar punts en comú en aquests moviments és complicat, perquè l'extrema dreta francesa, que vindria a ser Marine Le Pen, no és exactament el mateix que Vox a Espanya. Vox a Espanya, a nivell econòmic, segurament no és el mateix que Marine Le Pen a França. Marine Le Pen és molt més proteccionista a nivell econòmic, sobretot a nivell de globalització, que no pas ho és Vox a Espanya. Però en l'altre sentit que estem comentant sobre la frontera que és,
sí,
i el mur, que és el gran tema de la política nord-americana aquests dies, per reforçar la meva postura al principi de que això és una escenificació per marcar postures i per crear polèmica, jo només vull recordar que Nancy Pelosi, la nova representant de la Cambra de Representants...
Presidenta de la Cambra.
Correcte. Fa el 2013 ella va defensar i va votar una mesura del 2013, que era per posar 700 milles de no mur, sinó valla, o
la separació,
fence, diguéssim. Sí, com una valla, una reixa, a 700 milles durant la frontera nord-americana. És una mesura que va ser aprovada per tots els senadors demòcrates, i de tots aquests senadors demòcrates, 36 encara segueixen en el càrrec a la Cambra de Representants. El mateix Barack Obama va dir que aquesta mesura era la mesura més agressiva a nivell de política de seguretat de la frontera dels últims anys. cosa que ell va votar i que ell va donar suport. Per tant, els demòcrates el que han estat fent és canviar la seva postura, no perquè ells creguin que la immigració és bona de per si, que jo crec que sí que ho és, i el Donald Trump s'està equivocant anant contra la immigració, perquè la immigració no provoca més problemes dels que hi ha, i és bona a nivell econòmic, això és el que considero jo, sinó que el que estan fent és discutir-se per polaritzar el debat i diferenciar-se del president, perquè si no els demòcrates no tenen discurs.
Per cert, ha dit Xavier Torrents també que Donald Trump fa plantejaments xenòfobs. Què hi dirien vostès? És xenòfob el que està fent?
Sense cap mena de dubte. Mm-hmm.
Per tant, aquí, segons vostè, s'equivoca...
Sí, sí, jo m'equivoco, diguem-ne, en el fons, però en les formes s'ha de criticar la hipocresia dels demòcrates.
Sí, 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 l'entenem perfectament, que una cosa no treu l'altra, senyor Mohamed Saïd, sobre aquests aspectes.
Bueno, yo creo que lo que... La comparación de Trump con Vox está muy más claro que el agua a nivel de política social y a nivel de política con los vecinos. Nos vemos ahora el programa de Vox en España, más o menos está igual que el programa de Trump, al contrario, y más el mismo Trump, los asesores han mandado una felicitación a Vox por sus, porque ellos hay alguna idea en común entre ellos.
La diferencia es que Trump en unas presidenciales va a guanyar justet, pero va a guanyar.
Vamos a ver cómo va a acabar aquí la cosa. Aquí acaba de empezar, pero no sé cómo va a acabar esto. Y siempre yo digo, alguien se levanta muros al cabo del tiempo, la gente va a derribar a los muros. Se derribó el muro de Berlín. Uh-huh. Y se va a derribar el muro de Estados Unidos. Y se va a derribar el muro del Estado de Israel. Las libertades y las democracias siempre van contra todo esto.
Bueno, yo no creo que sea el mateix.
Sí.
Los ejemplos todo. No consigue ser el mateix la del mur que...
Todo es igual.
...protegir-se dels atacs terroristes, que és bastant objectiu que els atacs terroristes des del mur que va construir Israel s'han reduït de forma dràstica amb el mur de Berlín, que el que feia era no protegir res, sinó al revés, negar uns drets i unes llibertats a una població d'una part d'Alemanya...
Va ser una sortida al final d'una guerra, el mur de Berlín. Sí, els murs tenen potser motivacions diferents, però no sé, coincidiran amb mi que no són desitjables mai.
No són desitjables.
Absolut. Estan fora de la legalitat internacional, fora de la legalitat humana, fora de la ètica, de la moral. I el que dice mi amigo Xavier, estamos jugando con las vidas humanas.
I per què a Estats Units pot acabar fent-se realitat el mur? Quin cúmul de circumstàncies poden fer que es faci? Perquè hem de pensar que en la societat nord-americana no tothom estarà en contra. Pot ser que hi hagi un estat d'opinió creixent en contra.
Perquè el compromís... ¿Cómo ganó Ronald Trump las elecciones en Estados Unidos?
Compromiso, va prometre això, entre altres coses. Sí.
Con los americanos en el interior. Ten cuidado que esos se vienen, quitan el trabajo de vosotros, quitan todo, y ahora él... Hay elecciones dentro de un año y si no cumple con su promesa, la gente va a decir, oye, no has cumplido. Uh-huh. Y eso lo que es el juego de él en las próximas elecciones.
De fet, és que jo el que crec és que el consens nord-americà de la població nord-americana és que potser no és el mur en si mateix com la idea del mur, però sí que hi ha un consens ampli, crec jo, en que la frontera o la seguretat a la frontera, diguem-ne, ha d'haver una seguretat a la frontera i s'ha d'incrementar. Jo crec que aquest és el consens, diguem-ne. Abans de la polarització que hi ha hagut entre les dues Amèriques, per dir-ho d'alguna manera, quan els candidats dels dos partits eren més moderats i el que volien és apropar-se al centre i no als extrems, un dels consensos sempre havia estat la seguretat a les fronteres i diguem-ne, controlar la immigració. Els propis demòcrates fins fa no gaire defensant això, com hem explicat abans, a tots els membres de la Cambra de Representants de Demòcrates van votar a favor d'ampliar la defensa de la seguretat de la frontera. Per tant, quan es trenca aquest consens és quan hi ha aquestes posicions, però jo crec que la població nord-americana defensa sense cap mena de complexes defensar les fronteres i els problemes que pugui comportar.
Per tant, hi ha el consens sobre el tema d'incrementar la seguretat de la frontera i potser el tema del mur, que és la carta que juga Donald Trump, amb aquesta mena de foto estil Camp David que surt avui a la premsa, no? Foto de vestimenta més o menys informal, amb militars, en un punt fronterer, que també d'alguna manera, per molts nord-americans, representa una certa proximitat del president cap a interessos. El que passa és que segur que molts estan
en contra. Estem en plena campanya, no?, de publicitat i d'imatge, sí. I a veure qui representa millor els americans.
Hi haurà sortida, però, aquesta disputa parlamentària? S'ha de reprendre l'administració que està ara tancada, evidentment. S'ha de reobrir.
Jo creo que ell està en aquesta situació perquè a nivell de política internacional està fracassant totalment. Totalmente ha fracasado.
Sembla que prioritza més la política interna.
La política interior, porque a nivel de política exterior ha fracasado. La situación de Siria, decisión de retirar las tropas de Siria, está dejando Siria en manos de los iraníes de Hezbollah. Y eso es un fracaso político a nivel internacional. A nivel del problema palestino, el plan del siglo lleva 3 años que lo va a anunciar y ahora ya hasta el año que viene no lo va a anunciar. Es un fracaso. Entonces, él ahora busca refugiarse en el interior porque a nivel internacional está el fracaso total.
Bé, són 6:45, passen ja de fet uns segons, i abans de la pausa i donar pas als divendres diversos que ens té a punt el Rafa Sanahuja, us recordem quina és la pregunta del dia. A radioestel.cat podeu respondre sobre aquesta qüestió. Replantejarà Donald Trump les seves polítiques i el seu estil de governar? Teniu 3 possibles respostes. Una primera, sí, la majoria demòcrata a la Cambra de Representants l'obligarà a fer-ho. Una segona, sí, però més pensant en la reelecció que no pas per convicció, o bé no, l'actual president dels Estats Units seguirà en la seva línia. Teniu temps per votar, podeu fer-ho ara, us recomanem que ho feu ara, i també tot el cap de setmana, fins dilluns al matí, per respondre a aquesta qüestió. Una pausa i anem a la recta final.
Ràdio Estel.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, el vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passant 2:30 de 6:45, avui ens acompanyen en el col·loqui des del mirador de l'actualitat de Ràdio Estel l'analista polític expert en temes internacionals dels Estats Units, Alexander Golovin, i el president de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona, Mohamed Said. Tenim ja, com us dèiem, el Rafa a punt amb aquest resum de la setmana tan especial. Rafa, bona tarda, endavant.
Començo aquí el meu resum setmanal dels nostres dies post-Nadal. Per començar, dilluns vàrem tenir un tema diferent d'aquells que agrada molt a la gent. I és que per tot arreu, a les terres altes i a les terres baixes, començaven les rebaixes. El món ha canviat i ja no cal ser-hi aviat a la porta dels comerços. Ara els descomptes són més diversos i tot l'any. S'ha relaxat, per tant, el nostre afany consumista. Cal recordar, però, que no és bo comprar per compensar altres carències o per calmar apetències. En aquest terreny, si us plau, seny. I dimarts vàrem girar la truita totalment. Passaven de parlar de comprar molt i més a fer-ho sobre gent que fuig perquè no té res. Contrastos de la vida que ens convida a la solidaritat per ajudar els refugiats. Vàrem parlar, vàrem saber i vàrem ser ben conscients de que cal encara molts esforços de la gent. Com sempre, polítiques i institucions tenen pel mànec la paella i el sentit comú ens aconsella que es facin millor les coses, perquè tantes persones d'aquesta terra no naufraguin a les zones de la pobresa i la guerra. I per si la trobàveu a faltar, la política va fer dimecres la seva aparició estel·lar. El menú de la setmana, tranquils, que no passareu gana. Judicis que estan a un punt de començar, pressupostos que no hi ha manera d'aprovar i un pacte tripartit a Andalusia ben de dretes per governar. No mai ens avorrim i sempre mirem de filar prim per fer una anàlisi acurada amb la nostra mirada assossegada. I dijous, un vell debat va aparèixer als nostres micròfons. L'Estat i l'Església, l'Església i l'Estat. És un matrimoni encertat? Des que es va firmar al 1979 el pacte pel Concordat, moltes coses han canviat. Què és millor? La total separació? La unió de la religió? Qüestió complicada. Quan t'hi poses, te n'adones que ens falta molta informació sobre aquestes coses. I avui, ai, avui és el retorn d'un clàssic, gairebé com els Beatles o els Stones. Un dels animadors del panorama mundial retorna com un llamp. Sí, per suposat, el Biden Trump. Allà, als Estats Units, la tenen sempre mig liada. Ell, que busca la manera de fer pujar el mur, mentrestant l'ambient a la Cambra de Representants, es posa dur. Ah, i claro, també tenim la seva amistat amb Jair Bolsonaro. Tot plegat un còctel que ens té ben distrets parlant d'aquests fets. I fins aquí, amics oients, aquest divendres diversos en la meva cantinela. Abrigueu-vos, feu el favor, que fa un fred que pela.
Gràcies, Rafa, que diguis tu que fa fred, ja és notícia, eh? Bé, un resum de la setmana en què acabem parlant de Trump i recollim un aspecte que ara ens plantejava el Rafa, la relació amb Jair Bolsonaro, un home que desperta moltes controvèrsies a la zona, president d'ultradreta al Brasil. Pot ser una aliança, no sé si dir interessant, curiosa, com a mínim.
Sí, bé, jo crec que tenen molts punts en comú, diguem-ne, són molt conservadors a nivell social, per exemple, a nivell de geopolítica, doncs tenen o volen crear grans aliances, com comentava abans, amb Israel, no? Tot i que sí que és veritat que a nivell econòmic són una mica diferents, perquè si bé Trump partia d'una situació en què els Estats Units tradicionalment ha estat molt oberta econòmicament i molt a favor de la liberalització i els tractats de lliure comerç, en canvi Brasil parteix de tot el contrari. L'herència que dona el PT és de tancament econòmic, d'en contra de la creació de riquesa. En canvi Bolsonaro una mica vol canviar el sentit d'aquestes polítiques i quan a les eleccions mateix va dir que les relacions que volia fer amb els països les volia canviar, no volia seguir relacionant-se amb països doncs d'índole socialista a Sud-amèrica i es volia relacionar més amb Occident o països de capitalistes més de democràcia liberal.
Yo creo que la política siempre de Estados Unidos siempre ha sido la bandera de la libertad y de la democracia, respetar los derechos humanos. Y con la llegada de Trump se ha perdido todo. La libertad, la democracia, los respeto a los derechos humanos no hay a nivel mundial. ¿Por qué? Porque a mí me encantaría que el señor Alexander me contesta.
El
asesinato del periodista saudí, Khashoggi, ¿qué le parece?
Jamal Khashoggi.
¿Dónde está la política de Estados Unidos? ¿Hasta dónde llega?
Por supuesto, es decir, la libertad de prensa es uno de los valores fundamentales de la libertad y de lo que debería ser los principios fundamentales de, o de los principios fundamentales de Estados Unidos. Y Trump, en aquest sentit, es un error clar.
¿Sabe?
El que hauria de fet és condemnar sense cap mena de, diguem-ne, de problema aquest assassinat, que és una cosa...
Condenar una cosa, però ell sabe quién...
I actuar, evidentment.
I actuar sí, directamente contra...
No només condemnar, sinó demostrar que la condemna...
Mostrar la condena.
Bé, en tot cas, de Trump podríem dir moltes coses. Ara el temps se'ns acaba, però molts fets internacionals sembla que no tenen aquella resposta global que donaven altres presidents. Ara no és per exaltar un o un altre president.
No, però va una mica amb la línia ideològica de Trump, quan tu ets un proteccionista i sí. El que vols és, diguem-ne, aïllacionisme a nivell geopolític, doncs és el que passa.
Ràpidament acabem recordant com va quedar l'enquesta d'ahir. Us preguntaven si calia revisar l'acord signat ara fa 40 anys entre la Santa Seu i l'Estat espanyol. Un 41% vau dir no, perquè continua sent un instrument de cooperació molt útil. Un altre, un 40% vau dir que sí, que continua sent necessari el Gran Pacte, però s'ha d'actualitzar, i un 19% vau dir sí de manera radical i amb la possibilitat de suprimir-lo. I de l'enquesta d'avui, el 50% esteu dient que no replantejarà Donald Trump les seves polítiques. Guanya aquesta opció, les altres estan repartides. Gràcies, senyors, Mohamed Said i Alexander Golovin. Fins una altra, que vagi molt bé.
Bona tarda. Bona tarda.
Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Paraula d'avui.